Jove, d'aquí a 10 minuts començarà el partit del Gràcies Fred a Eivissa davant el Martorell.
Amb aquesta informació hem arribat a les 3 i 4 minuts actualitzant notícies quan siguin les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Quan un esportista de primer nivell decideix retirar-se, moltes coses, sens dubte, canvien a la seva vida. Per exemple, ja no signarà autògraf a cada moment. Ja no serà perseguit pels periodistes a la recerca d'alguna declaració contundent. Ja no se'l convidarà tampoc a molts d'actes. En tot cas, normalment, aquest exesportista d'elit té la seva vida resolta des del punt de vista econòmic. Però això no lleva que diversos professionals de l'esport, a l'hora de l'adeu i amb posterioritat, passin per moments complexos. No és estrany, ja que passen a ser, d'alguna manera, persones anònimes que han de començar, diguem-ne, una nova vida. El testimoni que tenim avui en el programa és el d'Antoni, que ens parlarà de la seva etapa futbolística i també de la posterior. Si esteu a punt, començam ja mateix el nostre particular partit. Benvinguts. Idò, com dèiem, el nostre convidat d'avui és un exfutbolista que segueix l'actualitat del futbol, malgrat que és un món del qual està un poc apartat a dia d'avui. Ho anirem coneixent al llarg de l'entrevista i respon al nom de Toni. Per tant, Toni, benvingut. Gràcies per ser aquí a IB3 Ràdio.
Moltes gràcies. Bones tardes. Un plaer.
Molt bé. Segur, Toni, que molts per la teva veu i a mesura que anem parlant et reconeixeran i et posaran nom i també el llinatge en aquesta casa, com que en aquest programa, com que es diu Societat Anònima, amb el teu permís seràs en Toni simplement al llarg d'aquesta conversa que tindrem. Per situar-nos, però, Toni, més enllà de les persones que et coneixen, per aquells que encara no, hem preparat quatre línies de resum biogràfic, que són aquest.
El perfil.
Quan tenia 10 anys li varen preguntar què volia ser de major, i ell va respondre: vull ser porter i arribaré a jugar en el Barça. La primera part la va complir, perquè va ser efectivament porter professional, entre altres, del Real Mallorca, Celta i Betis. De jugar en el Barça, podríem dir que va estar-hi ben a prop dues vegades. Nascut a Capdepera fa 49 anys, de nin, Antoni no trobava la motivació en els estudis, però sí al món de l'esport. Casat i pare de tres fills, destaca l'educació i el respecte com a parts essencials en qualsevol persona. Retirat del futbol fa anys, regenta un bar a Porto, la Marratxí, perquè, segons diu, algun mal de cap havia de tenir a la vida.
Toni, el nostre convidat, somreia mentre escoltava aquesta darrera frase del perfil, i un altre Toni, perquè la cosa avui va de Tonis, en Toni, la realització tècnica, Toni Cardell, també esbotzava un somriure. I del Toni, el nostre convidat. Això, tu ets conscient, Toni, que has complert el somni de molts nins, perquè tu saps que quan es demana un nin, això, no sé, 6, 7, 8 anys, què vol ser de major? Normalment la resposta oscil·la entre astronauta, 50%, i un altre 50%, futbolista, normalment. Tu has complert aquest somni?
Sí, el vaig realitzar, perquè és vera que era com un somni de nin. Jo pensava en futbol.
Tot el dia.
I pilotes, sí. I a més, d'entrada, pensava en guants. O sigui, i no és que tingués fred per les mans, però...
però t'agradava aturar pilotes.
Sí, sí, sí. El futbol des de nin, des de que tenc una mica de coneixement, que encara no el tenc tot, sí, formava part d'un percentatge molt gros del meu pensament.
I porter essencialment per què? I no davanter o migcampista? Veig, Toni, si em permets, que ara que t'observo directament, la mà la tens grossa, eh? Però per un porter és una condició, suposo que important. No sé si de nin ja també tenies la mà grossa, que deu ser un requisit o una condició...
Bueno, sí, són grosses, però sí que es ve que de primera hora la meva idea era ser porter. no me demanis per què, sinó és vocació de primera hora, o sigui, de quan tenia 7, 8 anys. I és cert, o sigui, sense estar federat, a vegades a Cap de Pere organitzàvem partits de futbol entre Vila-roja i Vilanova, mos cercàvem els entrenadors. Jo vaig tenir un entrenador, en Rafael Parra, en aquests partits que jugàvem el dissabte de matí, i jo ja volia ser de porter. Ell, en Rafael Parra, era porter dels infantils, si no record malament, de l'escola de Cap de Pere, i ell mos entrenava. I imagina't, ell m'entrenava, jo, ell me feia l'escalfament i... però jo tenia 7, 8, 9 anys, no estàvem federats, era una cosa de com a de barri, que diguem.
Clar, sí, això, jugar al carrer o al camp de futbol, i si guanyes millor i si perds, mala sort.
Exacte, era així.
El cas, Toni, és que tu, quan et van fer una entrevista, ho escoltàvem ara també en el perfil, molt, molt jovenet, no sé si va ser la primera entrevista que et van fer de les moltes que t'han fet segur la teva carrera, això, et van demanar què volies ser tu en el món del futbol, i va respondre molt clarament, no?
Sí, això era un partit, crec que era tercera divisió de l'escola de Cap de Pere, un descans, jo igual tenia 10 anys, o més o menys. I en Jato, que feia el sorteig del jamón, en el descans dels partits, i de tant en tant agafava una persona i li feia dues preguntes, un dia me va plegar jo.
Amb un micròfon, no?
Exacte, i a més hi havia dos altaveus allà dalt, en el cap de cantó, del camp de futbol, que de vores barc.
Recordes bé, eh?
I me va demanar, sí, i me va demanar que volia ser, jo li vaig dir porter. Ah, sí, i en quin equip ho jugaràs? Jo li vaig dir, en el Barça. Així, però ben
convençut.
Ben convençut, sí. Després és veure que això no s'ha donat, però això va passar fa molt d'any, ja.
I tant, i tant. Home, porter, el que dèiem, seré porter i del Barça, porter ho vas a complir. Del Barça, dius que era el teu somni, potser, no, la teva carrera ha estat molt exitosa, després en parlarem. També ens deies, com preparava una entrevista, Toni, que el futbol a vegades, no sé si el destí o la sort o les circumstàncies determinen que acabis una banda o l'altra. Vas estar a punt de jugar pel Barça, o que et fitxassin?
Bueno, hi va haver qualque cosa, sí. Però, bueno, al final aquesta situació no se va donar. Però sí que és vera que, bueno, tot l'esport a nivell d'èlit o professional és complicat, no només és futbol. Hi ha molta gent que participa i que té il·lusió i no té la sort d'arribar per X. O sigui, però no tothom té la sort que he tingut jo, evidentment.
Toni, deies això, que volies ser del Barça, això implicava de nin que no eres del Madrid, sinó devies ser del Barça si volies jugar pel Barça. I per què? A casa teva eren tots del Barça o tu tenies aquesta corolla?
No, jo quan era petit, va morir el padrí, que nosaltres, el padrí matern, que nosaltres, els germans, el meu germà major, tan sol no el va conèixer tampoc, i vàrem anar a viure amb sa padrina. Sa padrina tenia el meu padrinet, mo mare, i que diguem, pues, vivien tots sols, i el meu padrinet era un atlot, o sigui... I jo dormia a dins el mateix quarto que el meu padrinet. I el meu padrinet, al mig de muntes comodí, al mig del llit, tenia un banderí del Barça penjat. I ell era del Barça. Jo me vaig fer del Barça.
Clar, és a dir, varia...
Estem xerrant que jo, Ventura, tenia 5, 6, 7 o 8 anys. Més manco.
Clar. I supos, Toni, que això que deies, que tu jugaves a futbol, que t'agradava, que somiaves amb els guants, a jugar els partidets amb els amics, els dissabtes, supos, dissabtes al matí, que era el dia D, hora H, però supos que un, quan és nin, no es planteja mai fer del futbol la seva professió, no? Supos que es van cremant etapes i tot va arribant. O sí, tu tenies aquesta idea, quan vas dir que volies jugar al Barça, tu pensaves, no, jo triomfaré i arribaré a jugar a primera divisió i si pot ser en el Barça.
Sí, evidentment tu penses, o sigui, quan tens il·lusions i tens pensaments i tens somnis i ho penses, jo vull això. Però d'aquí a aconseguir-ho hi ha moltes trenques, o sigui, estan fora.
I tant.
Apostes, jo de qualque manera, evidentment me sent afortunat i es va pogut viure el futbol professional com a porter o és igual. Això és, són coses que, bueno, que de nin els assomies, i si després se fan realitat, pues imagina't, o sigui, un afortunat total.
Clar, un somni complet, no?, el que dèiem. Sí. De fet, tan difícil és que, supos, Toni, dels nins que jugàveu, això, quan éreu, quan teníeu 7, 8, 10, 15 anys, a primera divisió, hi devies arribar tu, no, no cap altre.
Sí, pocs... Sí.
Es fa una selecció pocs, natural,
pocs,
diguem, no?
Pocs més, sí, sí.
Aposta.
Jo, jo el veure que he tingut a nivell de... Jo, després de jugar a l'escolar fins infantil primer any, després vaig fitxar amb el CIDE, que, bueno, també ja era una cosa un poquet, en aquell moment era una cosa un poquet difícil de que passàs, va venir el CIDE a fitxar-me.
Quina edat tenies?
14 per 15. Ara, aquestes edats són cadets, en aquell moment eren infantils. I després vaig tenir la sort de coincidir en el CIDE juvenil, o sigui, en primer any de juvenil, amb en Chichi Soler i amb en Gavi Vidal, o sigui, que són... són
medalla d'or olímpica, no?
Exacte, i que han jugat a primera divisió i que tenen èxits amb el Mallorca i bueno, mos varen juntar en el CIDE, que diguem, una remesa de jugadors que...
En projecció.
Abans, abans en Marcos Martín de la Fuente, en Perico del Campo, en Esteban Trujillo, o sigui, en Tomeu Pascual, de Cap de Pere, porter, que també... Llavors, pues, en el CIDE en aquell moment era un equip a nivell de futbol base molt important i va arribar a juntar una sèrie de jugadors que varen tenir la sort després de jugar a l'èlit, que diguem.
I tant, i tant. Ja arribarem en aquesta etapa de professionalitat, també en el teu cas, a part de banda d'aquests altres companys que referies. El cas és que a casa teva, Toni, tampoc es parlava de futbol, si més no, ton pare a diari, no? Ton pare no era massa aficionat al món del futbol.
No, no, en Climent no ha estat mai futboler. Mon pare és la típica persona que, evidentment, m'acompanyava a entrenos, a partits, i normalment se posava tot sol.
Darrere, no volia ningú...
Darrere un banderí de corna. Sí, perquè jo crec que ell... Jo crec que ell era conscient de que no en sabia molt.
D'acord.
O sigui que...
No volia fer gaires comentaris, diguem.
Era viu.
Clar, clar, clar.
I jo me'n record que, sí, quan després dels partits, dutxa, venga, passes per bar, el típic bocadillo o el que sigui,
clar.
Jo me'n record que després dels partits, per tornar a Cap de Pere, pujava dins el cotxe, i si el partit havia anat bé, l'únic comentari de mon pare era: ha anat bé, avui, i jo, sí, papa, el futbol s'acabava aquí. Si no anava bé, avui no ha anat molt bé, no.
Clar.
I s'acabava aquí, o sigui...
No hi havia més.
Sí, sí. I això, en part, en part, jo m'agraeixo.
Això perquè... volia dir, n'has tret la teva lliçó, no?
Sí, sí, sí. Jo un poc me va passar amb el meu fill, que el meu fill de Benjamí, la vida infantil, ha jugat, després ho va deixar, després juvenil, tal, i jo li podia dir moltes coses, però jo me reprimia a digue-li en el meu fill coses, i jo en part estic content de que mon pare a dins el futbol no s'hi ficàs molt. Tampoc en sabia.
Clar, 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 també és un detall, no?, de dir, si no en sé, no vull mostrar que no en sé, no? I el que dius, això també contrasta, potser, Toni, i aquesta és una qüestió molt seriosa, amb la pressió que molts pares posen sobre els nins, no només en el futbol, sinó en l'esport, no?, el tennis, el bàsquet, qualsevol esport que pot ser professional, que sembla que un nin amb 10 anys, perquè té una certa habilitat, ja ha de tenir tota la pressió sobre, perquè has de resoldre el futur econòmic de la família, diguem, no?
Jo crec que hi ha molt de lots avui en dia en qualsevol esport que estan molt pressionats en aquest sentit. És vera, i jo t'ho dic, o sigui, jo penso que és un error. Penso que és un error i que, bueno, els lots si fan tenis, si fan pàdel, si fan bàsquet, o vòlei, o handball, o futbol, és igual. Tenen un tècnic, tenen... I jo crec que se'ls ha de deixar créixer. I a vegades també se'ls ha de deixar desenvolupar per si mateixos, si tenen unes condicions, aquestes condicions sempre aniran millorant i aniran cresquent, o sigui... Però bueno, és veritat que hi ha molt de pares que són... que s'hi fiquen molt.
Clar, molt o massa.
Però
de vegades, no?
Això no ho evitarem, tant mateix. No?
Clar, que cada pare i cada mare, la seva família, sap com educar els respectius fills. El cas, Toni, tu deies que tenies un germà major, crec que també un menor, és a dir, tu ets el mitjà, no?
És del mig.
Mitjà de tres.
És que sempre rebies.
per dalt i per baix, no? En tot cas, no sé, Toni, a l'escola, evidentment, educació física et devia anar molt bé. T'agradaven els estudis? Hi havia alguna altra matèria que t'agradàs? O tu això, el futbol i l'educació física?
L'educació física sí que m'anava bé. No era tan exigent com ara. Jo ara veig els meus fills d'educació física quasi fan més teòrica que pràctica.
Caram.
Però, clar, estem xerrant de fa 40 anys, 35, era diferent en aquest sentit.
És que el temps passa, Toni. Fa dos dies que eres professional i ja
sí,
no.
Sí, sí, sí. Jo, com aquell que diu els fills, els detens surats, jo me considero que tenen 30 anys, imagina't.
Tant i tant.
Però sí que és vera que jo els estudis no se'm adonaven bé. I a part per això era vago. Uh-huh. O sigui que s'ajuntaven dues coses que era molt complicat que jo em vestís uh-huh. o empengués el que havia d'empenyar, m'entens? I és cert, o sigui, jo me vaig centrar en l'esport,
en el futbol
i uh-huh. sí. Sí,
clar,
sí.
El teu pare en aquest sentit, o la teva mare, dic el teu pare perquè era el que t'acompanyava en els partits, com en deies que et feia aquest comentari de ha anat bé o no ha anat bé, no sé si et donava algun consell o alguna recomanació en el sentit de dir Toni, que pot anar bé el futbol però pot ser que no vagi bé, perquè com dèiem sou uns quants elegits els que arribeu a l'elit, no tothom hi arriba.
Sí, els pares sempre, a dia d'avui i fa 50 anys, sempre jo crec que han tingut il·lusió que els seus fills siguin estudiants i de qualque manera se puguin guanyar sa vida per aquest camí, no? Si uh-huh. després n'hi ha un altre, pues benvingut sigui. Uh-huh. I els meus no eren diferents. El que sí que és vera que arriba un moment que ara te'n contaré una, arriba un moment que de qualque manera dius per aquí és complicat. Uh-huh. Sense tenir clar que després un jove, o en el meu cas, pugui ser un esportista professional, val? Uh-huh. Però, clar, els pares el que volen és això.
El millor pels seus fills, no?
Que el seu fill, sí. I una anècdota que te puc contar és quan va venir al Mallorca a fitxar-me, Cap de Pere. Uh-huh. És vera, Tomeu Serra, el Celcia, va ser una de les persones que varen apostar per jo uh-huh. quan era el lot. Uh-huh. I bueno, me'n recordo una reunió a la plaça de l'Orient, a Cap de Pere, en el bar l'Orient, que en Tomeu, el directiu del Mallorca, va fer l'exposició. Uh-huh. I mon pare, quan en Tomeu va acabar, mon pare només va dir una frase. Com que no vol estudiar, jo ja tenia, havia de fer de 7, uh-huh. com que no vol estudiar, si li donau feina, pot començar demà. A mon pare tot lo de més no li importava, o sigui...
Ja, ja, clar
que era... Com que no vol estudiar...
Que faci feina.
Si li donau feina, pot començar demà.
Demà
jo no vaig començar l'endemà, però al cap d'un parell de dies sí, eh?
Caram. I doncs aquest va ser el teu pas al Mallorca, sent tu jugador del CIDE, dèiem? Porter del CIDE.
Sí.
Uh-huh. És a dir, que anaves això cremant etapes, i en quin moment el teu cap, Toni, que ja dèiem, de nin... Tu ja tenies aquesta idea, aquesta il·lusió, que en el principi és una il·lusió d'arribar a ser futbolista professional, porter en el teu cas, però a quin moment comences a prendre consciència de dir, ostres, això sembla que va agafant cos i que em vaig acostant al meu objectiu?
Sí, un poquet en aquests moments, a l'etapa de juvenil, per les etapes que havia cremat a nivell d'infantil... a nivell de, bueno, a nivell d'equipo, a nivell de selecció balear, arribes a juvenil, ja ets una mica més conscient, és vera que encara ets un al·lotot, o sigui, no pot tenir mai clares les coses en aquesta edat, en de 7 uh-huh. de 8 anys, però sí que, bueno, te'n comences a donar compte de que, bueno, de qualque manera, pues, tens un privilegi a nivell de poder competir a uns equipos d'aquesta categoria on li donen importància uh-huh. i que, bueno, i que sí, de qualque manera, pues, ho pot tocar en ses mans, però que no te pot dormir, o sigui...
Clar, no, ben clar.
però tampoc, clar, quan ets, quan tens de 7 de 8 anys, sí, dius, uip, alerta, però jo ara ho pens i jo somiava encara en aquests moments, si clar. Ho pens ara dia d'avui. Però en aquesta edat ja te comences a donar compte una mica de les possibilitats i veus un poc també el que tens en el costat i el que pot arribar a aconseguir. Clar. Sense
donar-ho per fet.
No ho pots donar per fet, exacte.
I el Mallorca, quan et fitxa, Toni, d'alguna manera, no sé si entre cometes et fa professional ja d'aquesta edat de 17 anyets com a juvenil o semiprofessional, en quines condicions et fitxa tu al Mallorca?
Bueno, evidentment, el Mallorca fa una despesa econòmica i ja hi ha qualque tipus de contracte per mig, sí.
O sigui, això ja més responsabilitat també per tu, no? De dir, ostres, em paguen...
Exacte, això són situacions que te fan tornar més responsable. I, clar, i te fan pensar... Estan apostant per jo de qualque manera, perquè... A part de donar-me feina, ja començava a ensumar qualque passeta, vale? I després hi havia la despesa de desmanteniment, que si un pis compartit, que si anar a dinar aquí, anar a sopar aquí, gastos pagats, que diguem.
On dinaves normalment, per cert?
A Can Tatxa, a la Penya Naval.
Espera un momentet. Toni Tatxa, crec que... Toni, si et vols posar el nostre convidat, tenim en Toni Tatxa justament... via telèfon, que estava escoltant el nostre convidat, en Toni, que el coneixes bé. Toni Tatxa, com estàs?
Bé, vull anar un poc més fort perquè tinc sort. Bé.
No pateixis. Quins records tens d'aquell pas d'en Toni, ja saps, el nostre convidat, que venia a dinar, ens ho acabava de dir, dinava cada dia a casa teva quan el Mallorca el va fitxar, quan tenia ell tot just 17 anys, Toni?
Claro, que en Toni, pues, per jo... va ser com un fill, i ho vaig tractar com un fill meu, era un lotot, però era indudablement, tenia un futur de porter extraordinari, era molt superior als altres,
sí?
I el que passa que era un loco, em feia enfadar jo, la meva filla, la meva dona no li feia enfadar, però la meva filla, jo, sempre li deia, un dia feia de cap per la barra. Entrava i botava darrere la barra, perquè era com a casa seva, ell que fa, despatxava, obria la caixa, era un mes. I va fer ja en sol cap a la barra i va fer un cop. I ho volien arreglar, dir, no, aquest cop estarà aquí fins que jo me'n vagi.
Ah, sí? I encara hi és.
Encara hi és, de cop, però era... A part d'aquestes ninades, tenia un gran cor, era bon lot... era faner, era molt faner, i se notava que en Sotent seria el professional d'aquest aport, perquè era molt superior als altres, i tenia un cosarro, i tenia un xut que podia tirar faltes i fer gols.
De fet, em va fer, i tant.
De fet, amb el Betis, em va tirar de penal, m'ho pregunto. Penal o falta, no me'n record.
De tot, de penal i de falta, crec. Després ho comentarem, Toni. És a dir, pel que em dius, Toni, el nostre convidat, en Toni, avui això va de Tonis, tu li veies aquestes possibilitats, no tenies dubte que acabaria jugant a primera divisió?
No en tenia cap ni una, sabia cert, perquè jo tenia una amistat amb el president i me deien, Tatxa, cuida'l, que mengi... que mengi bé, procura que no se'n vagi por ahí, nosaltres ho teníem com un fill, m'entens? I ho vigilàvem i ell era conscient de que ja era professional, o sigui, se va donar compte aviat que era professional. Era diferent en els altres porters que jo tenia, ell va ser el primer jugador que jo vaig tenir a dinar
a teva.
Ell, i ara me'n recordo un altre que va venir un poc que ha dormit, un Arbissa que també m'ho va volar, però ara me'n recordo que no, te'n recordo.
Espera que et saludarà en Toni mateix, i tant.
Toni,
que
una ferrada molt, molt forta, fa un parell de setmanes o un mes o més
sí,
i mig.
Sí, ho vàrem veure.
Aquell dinar
havia de venir, però... Perdona, havia de venir en aquell dinar, però m'ho vaig fer por.
Ja, la situació està pertenint-ne de por, sí.
va a fer por, va dir, jo coi, que us conec, que és de Radio Taxi, que se tira fins a l'estant, i que m'ho mataran aquest. I li va dir així mateix, diré que jo un dia la meva dona hi anirem, un dia vendrem la meva dona.
Heu de venir, almenys farem una salada, que mos han de cuidar.
No, salada no m'agrada.
No, el que l'acompanyi, Toni Tatxa.
La meva dona, sí que em menja de salada, jo no.
Toni Tatxa, tu recordes el debut d'en Toni, el nostre convidat, a la primera divisió amb el Mallorca?
Hombre, claro.
A veure, com recordes aquell moment? A veure si es correspon amb la realitat que en Toni, el nostre convidat, ho deu tenir ben clar, és la seva vida.
Ja, jo, l'equip, no s'ha de un record, perquè, podria dir una cosa, jo tornava bastant vell, i ja fa cadufos.
Atlètic Club de Bilbao.
Això mateix. Ara, aquest dia vaig plorar com un nen petit tot el partit.
Caram. Tant
pena que no li passés qualque cosa, que no ho feia bé i tal i qual. I la meva dona l'estimava molt, la meva dona. La meva dona.
Toni, tanta sort que no van xutar més a porta.
I t'estima, eh? No van tirar a porta, però tu ja estaves segur, tu. Sempre has estat el millor. Això no has de passar pena per això.
Idò, Toni Tatxa, un plaer, gràcies per aquesta telefonada sorpresa per l'altre Toni, el nostre convidat, que no ho esperava, se li ha il·luminat la cara quan ha sentit el teu nom.
Dir-li que quan fugi un poc aquest rotllo, hi anirem la meva dona i la meva filla sop allà.
Mos veurem aviat. Escolta, a tu només t'envia una ferrada, eh? La teva dona dos besos, eh? Tu no te'n vull donar de besos, eh?
Vale. No, dos besos per la meva dona. Toniet.
Molt bé, Toniet. Gràcies, Toni Tatxa.
Una ferrada.
Adéu a Toni Planes, membre històric de la directiva del Mallorca, cap de seguretat i una persona entranyable per molts mallorquinistes, aficionats i també futbolistes, com és el cas, Toni?
Sí, teu mateix. Aquests jugadors que ell diu, els primers que vàrem anar... Sí, perquè bueno, el Mallorca m'ho va fitxar amb aquestes condicions de que havien d'anar a dinar i sopar a Can Tatxa, a Sant Penyarrabal, i els altres dos jugadors que varen començar aquesta etapa que diguem d'anar a la Penyarrabal, després n'hi varen anar molt més, eren en Julián Marcos d'Ervisa i en Juan Puerta d'Ervisa també. Que jo me'n record que vivíem de vora la penya Graderío, darrere Lluís Sitjà, en el carrer Goethe, vivíem tots tres allà un pis.
Això no s'oblida, Toni, aquesta etapa.
No, a més, bueno, quan tu tens de 7, de 8 anys... te'n recordes de quasi tot.
Clar.
Hi ha coses que no te'n vols recordar, però de quasi tot.
I aquests dos companys que deies, hi teniu encara contacte de tant en tant? Us telefonau, us trobau alguna vegada?
Amb en Juan, menys. Però amb en Julián, sí, perquè després en Julián va començar a fer feina a banca. Estava a Banca Marc, va estar per una oficina d'aquí de Palma, després a Manacor, i a vegades hem parlat, sí.
Toni, tu, per tant, això que dèiem, vas començar en el món del futbol professional molt jove, de juvenil, com qui diu, que el Mallorca et fa aquest contracte que estàvem ara relatant. Tens el debut a primera divisió, ho recordaves ara bé, com oblidar-ho, contra l'Atlètic Club de Bilbao. Com va acabar aquell partit de resultat?
1-2 van perdre.
Vau perdre. Aquí a...
Sí,
a Palma, el Lluís Sitjà.
El Lluís Sitjà, sí. I jo vaig entrar per un penal que varen expulsar Miquel Molondro, que d'aquí li vull dir enhorabona, són de segona B, en Miquel s'hi ha pegat molt d'anys per ascendir, jo l'estim molt, varen ser companyero, l'estim molt en Miquel, ara és vera que fa temps que no parlam, però he d'anar, ja que sa poble por anar en el camp de futbol, he d'anar a veure'l-los un dia d'aquests.
I
demà amb permís per enviar-li una ferrada forta.
Per favor, i dues, les que faci falta. I vas entrar en substitució d'ell?
D'en Miquel, sí.
I vau perdre aquest partit 1-2, sí. Amb unes circumstàncies... Crec que l'entrenador era Serra Ferrer, no?
Era en Llorenç, sí.
I et van fer un gol de penal, pot ser?
Sí.
I com va ser aquest penal? Hi havia unes instruccions del míster que te'l tiraran per aquí o per allà i tu li vas fer cas, no li vas fer cas? Com
jo
va anar?
Crec que no li vaig fer cas. Perquè jo me vaig tirar a l'altre costat.
L'entrenador era Serra Ferrer, no?
Sí, va tirar... Qui era? Larrazábal, per mi, va tirar el penal.
I et va fer gol, idò.
Sí, van acabar 1-2.
1-2. En aquella època, Toni, clar, tu ja, futbolista professional, i al mateix temps, soldat. Estaves fent la mili, no?
En aquell moment estava fent la mili. Sí, en Llorenç m'arranyava. En Llorenç jo he de dir també que ha estat una de les persones més importants, perquè jo... pogués ser futbolista professional, que també li tenc agraït tota sa vida. I jo me'n recordo en aquells moments, en Llorenç me deia, en els entrenos, que m'havia de llevar xusco.
El xusco què era?
El xusco era el berenades de matí.
Clar. Et volia xusco, magre, no?
El llonguet, el que li vulguis dir. Sí, sí.
El Llorenç, que té fama, no sé si de sergent, per ara que parlàvem de Billy, però d'un entrenador molt ferm, no?
Sí, sí, en Llorenç sempre ha estat molt...
dur, no?
En Llorenç és una persona que sempre s'ha exigit a si mateixa molt. Clar, aquestes persones normalment exigeixen molt en els altres, en els que tenen al costat.
Clar.
I això, ben pensat, és una virtut. O sigui, perquè, bueno, de qualque manera tu treus més rendiment des que tu te creus que basta.
Clar, efectivament.
I en els que tenen al costat, doncs és el mateix.
Clar, com els professors, no? Aquells professors que més t'exigeixen a la llarga, sí. En el moment no, però a la llarga és el, sí. Aquells que tens de més record, perquè dius, ostres, han tret el millor de mi, no? I l'Emili, clar, no hi devia haver gaires, per no dir cap, excepte tu, futbolista professional. Donaven tracte de favor, t'eximien de fer guàrdies, o com era la cosa, Toni?
Bueno, de tot d'unes instrucció... tot el món per igual.
Que tu devies estar, clar, i ara és tan alt com ara, no?
Sí, més o menys.
Vas 80 llargs.
Jo crec que encara vaig créixer mentre es feia Emili. Sí, jo la vaig fer tard, ja tenia de 9 anys. Clar, jo no hi volia anar, però... però en el final se van en recordar d'això.
Clar, això passava en aquells temps.
És cert. I jo, mira, el meu germà major s'havia declarat objector de consciència i no la va fer. I el meu germà és petit... en Miquel Àngel, que és el 5 anys més jove que jo, també va fer objector de consciència, o sigui, a que nostre l'únic que va fer l'Emili vaig ser jo, i vaig tenir una bona Emili, o sigui, bé, jo vaig entrar en 90, i és cert que l'Emili del 90 ja era dels darrers anys que feien l'Emili, potser no tenia res que veure en l'Emili dels anys 70,
clar.
Dels anys 60, era una cosa molt diferent. Ja me'n recordo que era per 12 mesos i, bueno, la instrucció, si la vaig fer, va ser curta perquè després venien les vacances de Nadal i a damunt me'l van donar 7 o 8 dies de permís per Nadal.
Sí,
jo vaig entrar a final de novembre i dia 22 vaig jurar bandera i ja me'n vaig anar una setmana que nostra. O sigui,
caram, que bé.
No, sí, que va ser una mili light, però d'enxufat de tot d'una resa.
Res,
El primer dia en les botes noves, el sergent primer instructor, volia que me quedara a dormir allà com a càstig perquè duies les botes brutes i els acabava d'estrenar feia 5 minuts.
Caram.
O sigui que...
coses d'aquell temps, coses d'aquell temps, Toni.
Oh, hombre, la Mili.
I tant, efectivament, històries...
Però després tinc molt bon record de la Mili, oi?
Sí?
Sí, sí. Encara tenc amistats i inclús a Portol hi viu, ara et sotinent, però en aquell moment era sergent perquè jo després me van destinar a Son Tous. Jo la vaig fer l'instrucció a Son Banya, un quarter molt familiar, molt petit, molt curiós, espectacular, amb un pins que...
Meravella.
Preciós, sí.
Caram.
El sergent Medina, ara el sotinent, en Alejandro, i el tenc per Portol, i cada dia ve a veure'm en el bar. Sí.
Caram, perquè Antoni, ara en parlarem, regenta un bar a Portol, a Marratxí, amb aquest canvi de vida que ara ens explicarà que suposa el deixar el futbol professional i començar el que dèiem, una altra vida. Serà, però, després d'aquesta, la primera i darrera pausa per la publicitat.
Societat Anònima. Toni Traveria. Trenta anys D.O. Binissalem. Santa Maria, Consell, Binissalem, Santa Eugènia i Sencelles. Una comarca on s'hi elaboren vins singulars amb varietats locals, preservant el paisatge amb esforç i dedicació, elaborant i compartint amb tu vins de qualitat. A la teva copa, D.O. Binissalem. 30 anys amb identitat i qualitat. Amb el suport de promoció econòmica i desenvolupament local. Consell de Mallorca. Binissalemdeo.com.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Quasi que ara Suzuki, potser se pensen que és una marca d'un mòbil. Hi ha gent que s'ha de pensar que només hi ha Honda Civic.
Aquesta secció...
Secció no, secció, no tinc cap.
Beneit, aquí és curt de gambals. A Eivissa no diuen beneit, sinó que diuen beneit.
Pues no, no lo termino de ver.
No, no diuen beneit, sinó que diuen beneit.
La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
Et sonen. Si tu no ets darrere, jo tenia... But if you wanna
live... Ja veuràs com fliparàs a tu.
Aquests i d'altres projectes sonors són part d'ivetresmusica.com, l'aposta musical online d'Ivetres. ivetresmusica.com.
A Caldia escoltau Ivetres Ràdio al 92.7 de la FM.
Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Idò, aquí continuem parlant de futbol i de la vida, perquè la vida també, entre altres coses, es compon de futbol, per què no? I parlant amb un protagonista en primera persona que ha estat futbolista professional, respon al nom de Toni, un Toni molt famós a Mallorca, 49 anys, exporter del Mallorca, del Celta, del Betis, de l'Hèrcules, també seleccionat per la selecció espanyola, a dia d'avui casat i pare de 3 fills i que du, com ens deia fa un moment, un bar a Pòrtol a Marratxí. Toni, de passada, per acabar amb el tema del futbol, tu has jugat, com dèiem, en el Mallorca, en el Celta, en el Betis i l'Hèrcules. Clar, d'un any per l'altre vas passar de Mallorca a Galícia i al cap d'un any te'n vas a Andalusia. Un contrast total i absolut, no?
Sí, a nivell de clima, sí. A nivell de caràcters, de les persones d'aquells llocs, també. O sigui, no té res que veure un mallorquí amb un gallec i no té res que veure un mallorquí i un gallec amb un andalús.
Clar,
o sigui,
clar.
I és vera que després, sí, Andalusia és molt gros i a lo millor un de Córdoba no és igual que un de Sevilla, un de Càdiz o un d'Almeria, o de Granada. Però, bueno, la diferència és... Però, bueno, això, aquestes coses t'acorteixen i jo, aquest 10 anys que vaig estar fora, o 10 i mig, si comptam els de l'Hèrcules, el meu darrer any de carrera... Jo m'ha obert molt, que diguem, la vista, la ideologia,
la mentalitat, tot, tot, no?
Exacte.
Ja, sí. El darrer equip era l'Hèrcules, això vol dir que ja t'acostaves a Mallorca, no? Però no sé si per tornar i per...
No, no, bueno, jo del Betis torno al Mallorca, estic dues temporades i després vaig a...
Ah, posteriori, correcte,
Alicant,
correcte.
Exacte. Val. O sigui que havia passat una altra vegada pel Mallorca.
Tens raó.
Sí.
I entre, per exemple, la forma de ser d'un mallorquí, d'un gallec i d'un andalús, que devem tenir evidentment coses en comú, però també moltes coses diferenciades, Toni, a quin destí et vas habituar millor? A Galícia, Andalusia, concretament a Sevilla, jugant en el Betis?
No, ma'am, jo t'he de dir una cosa, jo, per exemple, les primeres entrevistes que me feien a Vigo, inclús un any després a Sevilla, rodes de premsa, etc., jo pensava en mallorquí i contestava en castellà. I hi havia companys teus que me deien eres muy lento.
Ah, sí?
Clar, però jo pensava en mallorquí i després xerraves castellà.
Clar, sí.
Però, com te deia abans, o sigui, jo som una persona adaptable a diferents situacions. Jo m'és igual, o sigui...
Estaves a gust a totes bandes.
Jo puc estar amb un que a nivell social té molta importància, per dir-ho de qualque manera,
sí,
vale?
sí.
O sigui, per jo tothom és important, i puc estar amb persones que no, o sigui, i jo per aquí, de qualque manera, pues, el dub bé.
Clar,
i has
après.
I sempre he estat així. O sigui, jo surt d'una família de Capdepera molt humilt, tota la meva família és molt humil i jo sempre he intentat ser...
Tocar de peus a terra, no?
Exacte. I després és vera que el tema del futbol pues, te dona moltes possibilitats que
pues, altres persones no les tenen, per desgràcia, a vegades, o sigui, però bueno, el futbol és
un món a part, a vegades.
El ventall del futbol és molt gros,
I tant, i tant.
Perquè el futbol abarca moltes coses, no només els 11 contra 11 allà dins el verd i...
Clar, hi ha molts interessos, moltes empreses vinculades al futbol...
De cada vegada més, el màrqueting és molt important, però... Bueno, jo de qualque manera me referia a situacions que s'adonen quan tu ets jugador, quan ets una persona estimada, quan ets al lot te miren amb admiració, hi ha moltes situacions. Clar. Que en el final, sí.
Has deixat de dormir, Toni, alguna vegada per algun error puntual, perquè tu errors pocs, però el porter, clar, el que sempre diuen, no? Un error d'un porter és un gol, un error d'un davanter no passa res, ja vindrà una altra oportunitat. Hi ha hagut algun moment que hagis deixat de dormir per dir, ostres, aquest error ens ha fet perdre un partit, o he fallat la confiança del míster o els meus aficionats, etc.
Moltes vegades, segur.
Sí?
Sí, sí.
O sigui, la responsabilitat la tenies molt marcada, no? Molt a dins.
Sí, sí, i bueno, maldament guanyàssim, o sigui, la tensió acumulada, man com em passava jo, com a porter. El porter és diferent, o sigui, el jugador de camp cor, participa més en el joc, en la pilota, i a lo millor crema coses que un porter no les pot cremar. I acumules una tensió a nivell de concentració i durant tot el partit, que jo, la majoria dels partits després, m'acostava molt dormir. Hagués fallat o no?
O no.
Hagués guanyat o no? Però jo quasi sempre me feien les 4 o les 5 del matí.
Sí? Després d'un partit?
Sí, no podia dormir. Sí,
caram,
sí.
Caram. Abans ho deies, Toni, que tu... per allà d'on vens, d'una família humil, ens deies, una família que ha tocat de peus a terra i que t'han fet sentir també així, deies això, no?, que has intentat no perdre aquest punt d'humilitat, però estaràs d'acord amb mi, Toni, que no tots els futbolistes, no fa falta dir noms, hi ha persones que és fins i tot raonable fins a cert punt, clar, un jove amb 20 anys li fan, parlo del futbol actual, no?, li fan un contracte al Barça, al Madrid, o al PSG, o al Liverpool, i passa a guanyar 2 milions o 3 d'euros anuals. És difícil que un jove amb aquesta edat toqui de peus a terra, no? A vegades potser els futbolistes, Toni, i voldria la teva reflexió en aquest sentit, no sé si viviu o vivíeu dins una bimbolla i fins a quin punt això és aconsellable o no, la teva perspectiva.
Això són situacions a fer feina en sols jugadors d'avui en dia, que molt de clubs ja tenen persones que estan dedicades a lots joves que comencen a jugar, a despuntar o debutar inclús en el primer equip, els demarquen unes directrius perquè aquestes situacions s'adonguin el menys possible. I és vera que jo, des de que no juc o des de quan jugaves, futbol ha canviat molt, perquè jo em recordo que quan jo començava televisaven un partit per setmana els dissabtes, o sigui, i després TV3 en donava un altre de segona, i a vegades televisaven el Mallorca amb el Sabadell o amb el Castelló o amb el Barça B, saps?
Clar, i avui estrany és el partit que no es televisa, no?
Exacte, avui els podem veure tot per televisor. I això ja és un canvi, o pot ser una referència en totes aquestes altres coses que parlam. I hi ha situacions que és cert que per segon quin jugador o quines persones pues, són males de governar, en el sentit de que els dobbers a vegades en aquest sentit fan mal, evidentment.
I el fet de ser famós a tu t'incomodava, de famós o popular o com li vulguis dir, una persona que va pel carrer i que la gent el reconeix, no? Que això evidentment et devia passar a Mallorca, et devia passar a Vigo, també a Sevilla, cadascú a la seva manera, amb un respecte o un altre, però com duies tu aquesta popularitat, Toni?
Sí, jo sempre m'he volgut mantenir al marge,
Que
jo tu... he tingut companyeros que els agradava,
Sí, clar, sí, que supos que va una mica en el rol, no en el joc.
Sí, en el final, bueno, també és vera que Sevilla en aquest sentit és especial, o sigui, allà és futbol, és passió, tant pel Betis com pel Sevilla, i és passió, o sigui, en el final esteu soci abonat o esteu aficionat, que la massa social, per exemple, del Betis és molt grossa, te fan anar cap allà.
Clar,
sí,
clar.
I tu a vegades dius, bueno, jo vull estar un poc al marge d'això, perquè és
una pressió brutal, no?
És pressió, és una feinada, allà te fan pensar en futbol 24 hores. Sí, o sigui...
I no em vull imaginar, Toni, la setmana prèvia o el dia abans d'un Sevilla-Betis o d'un Betis-Sevilla, no?
Espectacle. No, no, una setmana no, un mes abans, sí, un mes, sí. El domingo con el Español da igual. El otro partido es el que tenemos que ganar. Això, així de vegades, o sigui, sí. El dia era igual.
Importa guanyar el Sevilla, no?
El partit que hi havia per mig. Sí.
Curiós, sí, és a dir que, clar, situacions molt diverses. I, Toni, quan arriba el punt que tu dius deixo el futbol d'una manera, no sé si definitiva, perquè això no se sap mai, la vida a vegades va i ve, però deixo el futbol per tenir una altra vida diferent que no té cap vincle amb el món futbolístic?
No, mam, Jo vaig deixar de jugar a l'Hèrcules, vaig tenir un problemes d'esquena, tenc un parell d'hèrnies discals, o sigui, tenc col·lecció, i de qualque manera això me va forçar a deixar de competir. El futbol no el deixes mai, és cert. Jo després a veure que en Vicent Grande, que era el màxim accionista i president del Mallorca, me va donar l'oportunitat de seguir vinculat en el Mallorca, en el món del futbol, donant-me dos càrrecs, entrenar els porters de futbol base, de juvenil per avall, i després de viatjar en el primer equip al Mallorca com aquest d'expedició. O sigui, que de qualque manera tu segueixes vinculat en el futbol professional i i bueno, a un club que estimes i a gent que estimes i sí. I després encara vaig tenir una altra oportunitat amb en Llorenç, a nivell de futbol base en el Mallorca.
En Serra Ferrer,
exacte. I bueno, i fins aquí. Aquí és on jo vaig dir futbol no ho sé, com que tenies el depòsit el tenia massa ple, que vessava.
Sí.
De futbol, és vera. No deixes mai el futbol, o sigui, jo som un enamorat del futbol i miro molt de futbol i m'interès i llitjo notícies cada dia de futbol i... però a nivell laboral aquesta vegada vaig quedar una mica saturat,
no? Sí. Que deies de passada, Toni, permeta'm aquesta pregunta, que tenies un parell d'hèrnies discals, ens acabaves de dir, això és fruit de la teva faceta de porter, de tants entrenaments o tal, o el podries tenir independentment que fossis porter de futbol o ferrer o picapedrer?
Hombre, jo crec que jo el que tenc és degeneratiu, val? El que passa que, clar, si tu forces... pues té
allò
més
possibilitats més,
de que vagi més o que n'hi hagi més o que s'espanyi més, sí. Però bueno, jo mon pare ja va tenir problemes d'esquena, jo me'n record quan era nin, i jo tenc una dismetria també de cadera important, i jo crec que totes aquestes situacions, més esport exigent, professional,
clar, que no tens de color de rosa, final,
no, clar.
És que és això, no? Que a vegades un des de fora diu, oh, futbolista professional, guanya molts doblers, és famós, condueix un bon cotxe, el conviden als restaurants, o un restaurant que està ple li cerquen un lloc, però després també hi ha això, no? A vegades aquestes situacions d'haver de jugar un partit de màxima responsabilitat, diguem, i sobretot per un porter, i et fa mal el peu, o la mà, o l'esquena, i tu has de ser allà.
Sempre hi ha alguna
cosa. Sí?
Sí. És difícil no competir un partit, un entrenament sense tenir una molèstia. És difícil tenir-lo, és vera, és certa. I ara, per exemple, ara canviarem d'esport, en Rafael Nadal, per exemple, jo sé cert que és difícil que ell jugui un partit sense que tingui qualque molèstia.
Sempre ho diu,
i
cert.
tu veus per la tele i pareix que està perfecte.
Clar,
sí, però sí, no sí. És així.
Clar. Sí, una cosa sí. És el que es veu i l'altra el que hi ha de dins.
I
no?
Això passa en la majoria de l'esport. O sigui, sempre hi ha qualque cosa, bony, forat, o cop, o el que li vulguis dir. Sí.
Deies abans, Toni, que és molt... instructiu i que s'aprèn molt del fet d'estar vivint i fent feina a Mallorca, a Vigo amb el Celta de Vigo i després a Sevilla amb el Betis, a part de la Can amb l'Hércules. El cas és que, d'alguna manera, Sevilla et devíem, no sé si marcar més que altres llocs, però la teva dona, si no m'equivoco, és sevillana.
Ets sevillana, sí.
I com ho vau fer a l'hora de gestionar? Ens quedem a Sevilla o tornem a Mallorca?
Jo espero que no m'escolti, jo... Crec que la vaig enganar.
Ah, sí? Què li vas dir, si es pot saber?
No la vaig enganar. Però sí que és cert que quan mos varen conèixer...
I, a Sevilla, no?
Sí. A més, ella era una nina. Per cert, li envies molt d'anys, ja els hi ha donat, avui en fa 42.
Avui? Que era molt d'anys i tal.
Sí, és un poquet més joveneta que jo, té 7 anys menys que jo.
Tampoc tant, però...
Jo me'n vaig aprofitar un poquet d'aquesta situació. Però és vera que jo, de primera hora, li vaig dir... Vale, jo ja havia tingut un fill amb una altra relació, i el meu fill vivia aquí. I jo... a lo millor en unes altres circumstàncies jo m'era igual viure a Sevilla que viure aquí, però bueno, el tema de tenir un fill sempre es tira un poc, però jo, és vera, de primera hora li vaig dir a ella, jo quan acabis futbol, la meva idea, que això
doncs exacte, no, tampoc no, cert, no?
No ho pot tenir clar. Exacte, però la meva idea és tornar a viure a Mallorca.
Li vas dir això?
Sí, o sigui que ella de primera hora ho sabia,
per cert, no? Un incís, per cert, Ori, ella sevillana, hem dit, però sevillista o bètica?
La meva dona no li agrada el futbol.
No, d'acord.
I de fet, ella, jo crec que a que seva són més sevillistes que bètics.
Ah, sí?
Sí. Bueno, si mirant per part de son pare o per part de sa mare, hi pot haver una mica de diferència.
En tot cas, ella...
Però no són futbolers, a que seva.
Ella et devia conèixer com a futbolista també, no? Perquè en Toni anava...
Sí, això sí. Però que a casa seva no som de futbol, som més de motos, sí, és vera. I per jo és un poquet sort, això. Sí, perquè si tu vas a entrenar, qualque dia l'entrenador te poses cap així.
Clar.
I després arribes a casa teva.
I també més.
I encara més futbol en sa dona.
La saturació que deies abans multiplicada per 3, no?
Exacte. I per aquí me va anar bé, jo.
Clar. Toni, i el cas és, ens queden 5 minutets, 4 de programa. Parlem de la teva actualitat. Ara estàs vivint, ara, ja fa temps, però també a dia d'avui, a Porto, la Marratxí, i dus un bar. I com t'hi sents amb aquesta realitat?
Bueno, mal de caps. No, però és cert, jo quan la darrera vegada que vaig estar fent feina al Mallorca, varen passar 4 o 5 anys que... Sí, a lo millor esperes una oportunitat per tornar a vincular-te al futbol i... I, bueno, jo veia que aquesta situació no arribava i, bueno, hi havia una lota que tenia un bar a Portal i jo volia tenir... qualque entreteniment i volia tenir mal de caps, que diguem. Sí, perquè és vera.
També fa falta per viure, no?
Es no fer res, gasta. I jo ja començava a estar una mica preocupat en aquest sentit. I vaig dir, vinga, jo aquesta lota el volia traspassar, i vaig dir, jo el vull.
Quants anys fa d'això?
Ara en farà 3 per març.
I de moment content, estàs content amb l'experiència?
Sí, és vera que ara vivim una situació que per el tema hostaleria o serveis és
tot complicat,
és complicada, però jo estic content. O sigui, és un bar petit, bé, tu has estat...
petit, entranyable...
És entranyable, és més un club social que un bar.
Clar. I allà, Toni, es deuen cantar els gols del Mallorca, sobretot, i també del Barça i del Betis.
Sí, del Madrid també n'hi ha qualcun, sí. Menos, però...
Ho deia per la teva afiliació, perquè tu dèiem que has jugat al Mallorca, en el Betis, el Barça era el teu somni de nin que va estar a punt.
Sí, i... sí. Allà, a veure que Portol, jo crec que hi ha més gent del Barça que del Madrid, vale? Xerrant d'equip post-top. El Mallorca és un club molt estimat a Portol, o sigui... Ara demà a les 6 i quart, o, sí, crec que és a les 6 i quart, juga al Mallorca i hi haurà genteta a veure el futbol. I la veritat és que molt divertim.
És el més important.
I ara, jo de qualque manera don gràcies de que hi torni a futbol i perquè, a veure, ve gent...
És un respir, no?, d'alguna manera.
Sí.
és una ajuda, sí, sí. A part que molts divertim i ara entre Champions, Lliga, o sigui, mos entretenim molt.
T'he dit abans de començar el programa fora d'antena que et demanaria un pronòstic, perquè ara, tot just d'aquí un quart d'hora, tenim un Barça-Betis al Camp Nou. Quin és el teu pronòstic per aquest partit?
En so cap o en so co?
Totes dues coses, com vulguis tu.
No ho sé. Els dos equips, bueno, igual el Betis passa millor situació que el Barça ara en aquest moment, no? De sa Lliga. Però jo crec que serà un partit entretengut, obert. Jo crec que hi haurà gols.
Sí?
Sí. Els dos equipos no acaben de defensar bé, tenen un potencial ofensiu important i que guanyes millor.
Ah, vinga. Això és un tòpic del futbol, eh? I si el millor és el Barça va bé, i si és el Betis també, i si empaten, també anirà bé.
Ja mateix no hi podem fer res, eh?
Això mateix, això mateix. I del Toni, ha estat un autèntic plaer tenir-te avui aquí a IB3 Ràdio. Sé que no ets massa donat a parlar de la teva vida, tal, per tant, t'ho agraïm explícitament i especialment, i gràcies a això per fer-nos tots aquests comentaris respecte a la teva vida futbolística i extrafutbolística. Que vagi molt bé.
Encantat, però jo ha estat un plaer estar aquí.
Gràcies, Toni. I també gràcies a Toni Cardell. No és tan fan del futbol, però avui, a partir d'aquesta entrevista amb l'altre Toni, també ho serà un poc més. Gràcies, Toni Idó, Toni Cardell, per la feina a les vies del so, i sobretot gràcies a l'audiència per escoltar aquestes reflexions en veu alta del nostre convidat, en Toni. Adéu-siau, fins dissabte que ve.